Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics. Un dia més, un diumenge més, amb Ciència a l'abast de tothom, en el programa de La veu de Navàs. Vivim un temps on entren a casa, a vegades amb força i sovint, dos tipus de bombardejos d'informació, i en aquest últim temps ho hem vist ben palès. Uns dies ens sobresalten amb els ensurts naturals, com terratrèmols, tsunamis, volcà que es desperta, esllavissada que es despenja, o una devastadora inundació o un incendi, mentre que altres dies ens bombardeix a la televisió, els diaris, amb avenços i descobriments, bé sigui espaials, de noves estrelles, la llum mai vista i obtinguda a distància, a grans milers d'anys llum, evidència d'aigua a altres planetes remots o sobre les sofisticades instal·lacions de l'accelerador de partícules o sincrotró, que ha d'acabar veient les més ínfimes parts de la matèria, com són els àtoms i els seus components. I no menys important, quan ens arriba sobre una vacuna per curar la malària o agosarar-se a fer un implant total de cara o d'altres òrgans que ens deixen esturats. Quines contradiccions, no creieu? Ja que la natura va fent el seu pas, el seu ritme, això sí, moltes vegades accelerats pels humans, això també cal dir-ho, i, en fi, que estem vivint un temps de forts contrastos. Sembla que s'ha desfermat tota una lluita de la natura contra la tecnologia. I el programa d'avui el titularem així, la natura contra la tecnologia. Per una banda tenim els grans avenços i per l'altra tenim la natura que ens dona lliçons d'humilitat. Darrerament ens han captivat les imatges del volcà d'Islàndia, que a milers de quilòmetres vomitava foc, fum, cendres, vapor d'aigua, però sobretot ens ha sorprès els seus efectes, que la majoria dels mortals no havien atinat a pensar que en un incident de la naturalesa pogués, d'aquesta naturalesa, vaja, pogués col·lapsar mig planeta, com ha sigut. A vegades la natura ens dona lliçons d'humilitat, el que dèiem, de la que possiblement crearem escassos. Per altra banda, tampoc ens va deixar, per exemple, indiferents l'avenç que suposa la posada en marxa del sincrotró aquest de la Cerdanyola del Vallès, aquest aparell, aquest gigantesc microscopi que a través d'un feix és difícil d'explicar i difícil d'entendre perquè és una gran tecnologia, a través d'un feix d'electrons produeix una llum molt intensa que va des de la mida de rajos X fins a la mida de la llum visible, podríem dir-ne, i aquesta llum, una vegada focalitzada sobre una peça o sobre un material, pot arribar a estudiar la part més ínfima, els electrons, els protons, la matèria que té, com està conformat, i això pot anar molt bé per descobrir noves proteïnes, com s'enllacen, diguem, les molècules del cos humà entre elles, com es degeneren en episodis de càncer, per exemple, i no solament això, sinó l'estructura de nous materials, de producció de nous fàrmacs, etcètera, etcètera. Potser per entendre els desastres naturals que anem a parlar avui, caldria donar un repàs a la nostra, diguem-ne, petita finca, allà on vivim, a la Terra. La Terra se n'ha dit també Gea, i hi ha un investigador anglès ja molt gran, James Lovelock, que considera la Terra com un gran organisme viu, podríem dir, com un microorganisme gigantesc però viu. Considera que està en contacte i està interrelacionant amb l'atmosfera, o sigui, l'aire, amb la hidrosfera, els mars i els gels, i també, doncs això, amb els propis microorganismes i amb la Terra a la vegada. Segons aquesta visió, pot suggerir que la Terra no es mantindrà impassible quan hi hagi maltractaments que li infligeixen els humans, perquè té al seu costat, podríem dir-ne, tota una colla d'actors doncs, que actuen doncs, sobre ella mateixa. De moment amb equilibri, però que això es pot desfermar. L'any 72, aquest James Lovelock, el pare de la teoria Gaia que en diuen, va dir que la Terra era un organisme viu i va deixar astorats a tots els científics del món. La Terra, un organisme viu, quan es pensaven que era una roca i poca cosa més, doncs no, va dir que no podríem entendre el que passava a la Terra si no creiem que la Terra era un gran microorganisme en contacte, això que us dic, amb tot el del seu entorn. I va dir i va comprovar alguna cosa més important. El planeta Terra, pel lloc que li correspon, diguem, a la, en el món, en l'éter, en l'espai, li correspon una mica, entremig podríem dir, de Mart i Venus, i en canvi no s'assemblen de res amb ell. Per què deu passar això? Uiteu, Mart i Venus, aquests dos planetes, tenen molt poc oxigen, quasi bé gens. La Terra en té un 21%. Mart i Venus no tenen quasi bé nitrogen. Nosaltres en tenim un 78%. Mart i Venus tenen molta quantitat de diòxid de carboni a la seva atmosfera. Nosaltres, tot i que està augmentant, en tenim una misèria. Mart i Venus en tenen cap al 95-98% i nosaltres en tenim un 0,03%. Per què tot això? Doncs diu que tot això no tindria cap explicació si no fos per els efectes que passen en la Terra de l'efecte, diguem, dels, alguns d'ells dels bacteris, amb la desnitrificació. Hi ha uns bacteris que constantment estan com si estiguéssim generant nitrogen i per això n'hi ha tant aquí de nitrogen, un 78%, i també per la fotosíntesi, aquesta part, diguem, de, que es produeix quan les plantes reben la llum del sol i l'oxigen de l'aire, doncs que creixen i que produeixen l'efecte de la fotosíntesi captant CO2 per viure i produint oxigen. I per això també tenim tant oxigen. O sigui que les plantes amb la fotosíntesi donen aquest contingut de 21% d'oxigen que tenim a la Terra i uns bacteris que van treballant intensament dia a dia com cucs de la Terra, però també d'altres de més petits, que generen el nitrogen. La Terra té un 21% d'oxigen. Diu que tan solament baixéssim a un 15%, les plantes i els animals moririen. Per tant, si l'oxigen es reduís per qualsevol motiu, malament rai. I al revés, també si s'incrementés aquest oxigen, en vez d'un 21 a un 25%, es produiria com una combustió dels éssers vius, cremaria, s'encendria. Per tant, ja veieu el fràgils que som i els límits en què ens movem. En aquest Lovelock li van demanar si era possible la, diguem, la mort, la desaparèixer la Terra, el planeta, la mort del planeta, no? Perquè semblava, per allà als anys 80, que quan parlaven tant de l'holocaust nuclear, que provocaria la desaparició de la Terra i la de vida i de la vida sobre la Terra. Ell va dir que no, que l'home i la majoria dels éssers vius superiors podrien desaparèixer en una guerra d'aquestes mundials. L'home i els éssers superiors. Però que els microorganismes, com a conjunt, no desapareixerien i serien els encarregats de restablir les condicions perquè es tornés a fer habitable el nostre ex, diguem-ne llavors, planeta. O sigui, conclusió, l'home necessita de Gaia, a la Terra es diu també Gaia, però Gaia necessita poc, o no gaire, de l'home. Tot això és per il·lustrar que anem a parlar de la Terra i que la Terra s'ha desfermat, almenys últimament han avançat les catàstrofes naturals. Sembla que els terratrèmols i els volcans sí que s'han incrementat en aquests últims temps i que la dècada passada, per exemple, la dècada passada va ser la dècada dels anys 90, la més calorosa des de que tenim dades, que és que en tenim des de l'any 1850. El conjunt de, també és veritat que el conjunt d'aquests cataclismes que ara sabem més ens ha canviat la nostra percepció respecte a les dels nostres avis, no? Els experts sempre diuen que ara tenim més informació, la tenim més de pressa i des de qualsevol racó del món. Avui dia es diu que hi ha més tornados que fa molts anys, per exemple, però és que hi ha especialistes caçadors de tornados i que llavors de seguida el que volen és divulgar les seves assanyes, doncs haver caçat, d'haver vist, d'haver estat a prop d'un tornado i com això amb altres aspectes. L'any 2007 es va fer una prova amb un diari comparant 25 anys enrere i es veia que hi havia més de 100 notícies sobre temes de riscos que no pas 25 anys anteriors, de riscos i de, diguem, d'efectes meteorològics, doncs, adversos, no?, d'alguna manera o altra. Per tant, que els diaris també en parlen molt més. Ja que parlarem de catàstrofes naturals, aquestes es poden classificar en dos grans grups, les geològiques i les meteorològiques. Les geològiques podríem dir que són els terratrèmols, els sismes, els volcans, els tsunamis, les esllavissades, i sobre aquestes nosaltres, els humans, no hi tenim massa responsabilitat. Sí que podem fer prevenció pels seus efectes. Podem construir de manera més adequada, sismoresistent, que ja ho veurem, i hi ha sistemes d'alerta que avisin amb antelació, disposar de bones vies d'evacuació per la població, etc. Però podem actuar poc davant d'un terratrèmol, volcà o tsunami. En canvi, en les meteorològiques, inundacions, sequeres, incendis, huracans, sobre aquestes sembla que podem assegurar millor que l'activitat, podem assegurar, podem dir que la nostra activitat, doncs, desfermada i amb molta combustió de combustibles i efecte hivernacle i una acumulació de CO2 a l'atmosfera, han incrementat la seva virulència. Actualment, cada any, es produeixen més de 100.000 tempestes de gran intensitat, pluges de gran intensitat, més de 10.000 inundacions fortes, milers d'esllavissades de terra, més de 100 terratrèmols destructius, desenes d'huracans, de ciclons, de tornados, erupcions volcàniques, també desenes cada any, segures. I malgrat els avenços tecnològics, que diem, doncs, que estem avançant amb algunes coses moltíssim, la humanitat es troba en situació, diguem, de patir cataclismes d'aquests, i alguns d'ells sentir-se molt passiva perquè poca cosa hi pot fer. O sigui que la natura, diguem, d'alguna manera està per sobre de la tecnologia. Quan parlem de desastres, hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, que és el que se'n diu temps de retorn, sobretot en pluges i en coses d'aquestes, eh? És un aspecte important. És el temps que ha de passar perquè existeixi la possibilitat de que el succés o l'efecte torni a repetir-se. Per exemple, un temps de retorn de 100 anys significa que aquell succés, una inundació, una esllavissada, una ocupació de la llera d'un riu, etc., doncs, que es pot produir cada 100 anys. Bé que no sabrem amb certesa quan passarà, això per descomptat, i segurament que seran 80 o seran 110, però que hi ha un interval, doncs, cap al centenar d'anys, que se'n diu temps de retorn, que és quan sembla que es produeix. Prop d'aquí nostre veiem, per exemple, que el Llobregat es desborda de tant en tant en el meandre de l'Ametlla de Merola, anega els camps i els horts, i això passa espaiat en el temps, però es repeteix, doncs, cada un cert temps de retorn, no? Els desastres naturals, la naturalesa, en molts casos ha sigut fins i tot més agressiva, bueno, que la violència dels humans, que ja n'és, que la violència de nosaltres, que ja n'és. Fixeu-vos, aquí hi ha alguns exemples que il·lustren això. Les inundacions més grans que hi ha hagut mai al món es van produir a Xina fa molts anys, el 1887, i van provocar 6 milions de morts a la Xina. Els mateixos que l'Holocaust, doncs, dels jueus. 6 milions de morts allà entre els anys 40 i 45. Per tant, les inundacions de Xina en una sola vegada van provocar el mateix que la violència desfermada, doncs, de la guerra, diguem, de l'Holocaust en els anys 40. Per exemple, un deslliçament de terra a Xina l'any 1920 va provocar 200.000 morts, també a la Xina. 200.000 morts. Els mateixos que va provocar la bomba atòmica d'Hiroshima l'any 45, que també van ser 200.000 morts. Algun altre exemple. Un terratrèmol a Turquia l'any 2000 va provocar 40.000 morts. Els mateixos que la guerra que hi ha hagut entre Iran o Iraquí, els iranies i Iraq. Per tant, a vegades la natura i la violència, diguem, dels humans tenen estrets llaços. Què es preveu per a Espanya en quant a desastres d'aquests naturals, així, de manera molt, molt genèrica? S'ha fet un estudi, hi ha un estudi que només és el que serveix de referència, entre els 30 anys que van des del 1986 fins al 2016, o sigui, encara ens abarca, i es va calcular que en aquests 30 anys hi hauria més de 1.000 morts per desastres naturals, que els humans, diguem, no hi podem fer gaire res, i que hi hauria, que això comportaria, que també s'ha de tenir molt en compte, més de les morts, més de 6.000 milions d'euros de despeses. I on serien els fronts que Espanya, diguem, té més flacs en quant a aquest tema de desastres? Sobretot les inundacions. Els rius, les baixades doncs, d'aigua, les comportes quan no donen prou de si, totes les inundacions suposen més del 50% de la despesa i de les morts que hi ha a Espanya cada any. Segon, l'erosió, la despesa amb l'erosió del terreny. S'està erosionant, s'està radicalitzant algun tipus de terreny que no servirà mai més per res i que aquest suposa la segona part, diguem, de risc geològic que hi ha a Espanya, almenys en aquesta previsió. Tercera, les esllavissades, també bastant important, un 15%. Llavors vindria l'erosió de les costes, constantment sentim a parlar de que han de refer la sorra de les costes. També hi ha el problema doncs, de les argiles expansives, aquí a Catalunya no, però hi ha zones d'Espanya on el terreny té unes argiles que es dilaten, que es trenquen quan s'assequen i que fa que els edificis de sobre doncs, es moguin o s'hagin fins i tot de canviar de lloc. No? I amb terratrèmols i vulcanisme s'hi dedica molt poc aquí a Espanya perquè, sortosament, amb això tenim, diguem, de moment poca problemàtica. Acabem aquesta primera fase d'entrenos sobre desastres naturals i ens hi tornem a posar d'aquí un moment.
Feel it in your heart.
Tornem-hi amb ciència a la base de tothom, avui amb el contrast de descriure els desastres naturals que darrerament estem patint, al mateix temps que s'anuncien avenços espectaculars de control doncs, de la matèria, de moltes malalties o del que pot suposar, fins i tot aquests últims dies se'n parlava, d'enviar un robot català a la Lluna. Ara podríem parlar de moltes coses sobre desastres naturals. Inundacions, sequeres, incendis, esllavissades de tot hem tingut, onades de fred i de calor, però el temps és limitat i ens dedicarem a fer una petita part del programa dedicat a terratrèmols i una altra a volcans, que és el que hi ha hagut més aquest 2010, més darrerament, i bueno, de molta intensitat, molt devastadors. Primer, anem a veure una miqueta d'aquesta formada el nostre subsol, la Terra, per què deuen passar aquestes coses. Tots sabem que la Terra té una escorça petita, màxim uns 35 quilòmetres, doncs el que hi ha des de el que toquem nosaltres a Terra, doncs aquesta franja de dalt, que és la part més cultivable, més, diguem, més útil, llavors ve tota una gran extensió de, que se'n diu mantell, el manto de la Terra, 3.000 quilòmetres, on hi ha més que res roca. Total, que el radi de la Terra, d'aquí fins al nucli de la Terra, és de 6.370 quilòmetres. Allà al nucli sabem doncs, que hi ha, que està fos, ferro i níquel, per tant hi ha una massa líquida fosa, això, de ferro i de níquel, i que està a una temperatura aproximadament de 4.500 graus. De fet, nosaltres aquí a la Terra, cada quan amb una mina es perfora, que de moment encara s'ha fet molt poca cosa, la temperatura augmenta 3 graus cada 100 metres que ens endinsem a la Terra. O sigui, cada 100 metres que fem un pou d'aquesta profunditat, la temperatura augmenta 1 grau. L'home ha perforat poquet fins ara, a la península de Kola, a Rússia, han entrat a la Terra uns 12 quilòmetres de profunditat i sembla que és el que s'ha fet més profund, 12 quilòmetres endintre. I fixeu-vos, tot el radi fins a l'interior n'hi ha 6.370 quilòmetres. L'altra cosa que ens convé també saber és les plaques tectòniques. Per explicar els fenòmens dels terratrèmols i dels volcans, hem de saber que la Terra es considera que hi ha 8 grans plaques tectòniques. O sigui, com si diguéssim, la Terra està molt fraccionada, encara que la veiem rodona, no és una cosa rodona perfecta, diguem, com un globo i que no té arestes i tal, sinó que està com trencada. I aquestes 8 grans plaques es mouen constantment, mil·límetres cada any, però es van movent. A vegades es fiquen l'una dintre l'altra, se'n diu subducció, a vegades el que fan és picar l'una contra l'altra i llavors augmentar, pujar com una muntanya, que llavors se'n diuen dorsals. Les plaques, nosaltres a la nostra zona d'aquí, de, diguem, del Mediterrani, està cruzant entre la placa euroasiàtica, per tant la d'Àsia, la de Rússia, i l'africana. No és massa activa. Allà on són plaques molt actives, la que més és la Terra de Foc, podríem dir-ne, que se'n diu així també, que és Amèrica del Sud, tota la costa aquella d'Amèrica del Sud i el Carib, on hi ha unes plaques amb molt moviment, amb molta intensitat, i que allà sí que realment doncs, els moviments i, per tant, les erupcions que es produeixen sovintegen moltíssim. Ara, darrerament, n'hem tingut a l'altra banda, a l'Àsia, i llavors són degudes a la placa del Pacífic i la indo-australiana. Normalment, o sigui, són grans plaques. Això de que n'hi hagi 8 en tot el planeta vol dir que cada una és un tros, diguem, de massa de rocs que es mou molt gran. Doncs entre la placa del Pacífic i la indo-australiana han passat doncs, tots els efectes de la zona de Filipines i també una part, diguem, de Sud-amèrica. Per mesurar un terratrèmol, que ara ens dedicarem en el d'Haití, que no fa gaire que va passar, sabem que és un trencament de roques, un terratrèmol és això. Durant milers d'anys, a sota la Terra, aquestes roques s'estan movent, s'estan comprimint, a vegades estan xocant entre elles, i tot de cop doncs, lliuren l'energia esquerdant-se, trencant-se i provocant una sortida, diguem, d'un volcà, de lava, o senzillament del xoc aquest, un terratrèmol. Els dos coses tenen un principi molt semblant. L'energia que lliura el terratrèmol s'estén com un tren d'ones, podríem dir, d'ones però que van d'una roca a l'altra, des del focus on comença, que se'n diu hipocentre, que pot ser a quilòmetres de profunditat, a l'hipocentre, cap a la part de l'epicentre, que és la que es troba dalt a la superfície de la Terra. L'aparell que detecta tot això se'n diu sismògraf. El sismògraf aquest el que mesura és el següent. És un aparell que quan la Terra, o sigui, està subjecte a terra amb formigó, i si la Terra no es mou, ell tampoc no es belluga, va fent una ratlla com si diguéssim horitzontal. Quan es comença a bellugar la Terra fan unes zones, i la separació que hi ha entre aquestes zones ens dona una mida de la distància que hi ha des d'allà fins a l'epicentre, o fins allà, o sigui, fins allà on s'ha produït el terratrèmol, en la superfície, a l'epicentre. Això, la distància entre les zones. I l'altura d'aquestes zones, ja és de suposar que com més altes, doncs més intensitat, això ens dona la magnitud, si ha sigut molt greu o no. Tot això es mesura amb una escala, que sentim a parlar, que és la de Richter, i que mesura la magnitud del terratrèmol en forma d'energia. Aquesta escala de Richter va de 1 fins a 9, però és punyetera. És una escala logarítmica, i com a logaritme, doncs cada número val 10 vegades més que l'anterior. O sigui que un terratrèmol de força 7 és 10 vegades més potent, més energètic, que un de força 6. Senzillament, variant un grau l'escala de Richter, l'energia que lliura és el doble. Això mateix, un terratrèmol d'escala 7 es pot calcular i l'energia que vindria a donar, l'energia si la poguéssim calcular amb calor i la poguéssim aprofitar, és molta, l'energia d'un terratrèmol d'escala 7 és de 500.000 milions de quilocalories. 500.000 milions de quilocalories. Que això és, per descomptat, que molta energia. També hi ha una altra escala, que és l'escala de Mercalli, que mesura la intensitat, o sigui, els desperfectes, podríem dir, els danys en origen. I aquesta, tal com la primera, la de Richter, va fins a 9, aquesta va fins a 12. Normalment aquestes escales, fins a 3, difícilment perceptim, o sigui, fins a un terratrèmol d'escala fins a 3, difícilment perceptim observem res, els efectes que produeix. Quan ja se'n va cap a 4, també en l'escala de Mercalli, se sent ja una vibració com la d'un camió que estigui a prop o una cosa així. Quan se'n va cap a 5 d'escala, petits objectes, diguem, ja comencen a caure, estan mal posats, de vidre, sobre una tauleta, etc. I la gent dormint es podria arribar a despertar. Si el terratrèmol és d'escala 6, ja costa d'estar dret. I en els edificis ja es comencen a fer esquerdes als rajols. D'escala 7, ja ve el pànic general, ja cauen els murs i, per tant, ja els edificis la majoria no aguanten. Fins a escala 8 hi ha una destrucció massiva, deslliçaments de terra, desbordaments dels rius, baixades de muntanyes, etc. I si ja és el màxim fins a 9, la destrucció ja és total i doncs, diguem que el terra no aguanta, i doncs es trenquen les preses i hi ha inundacions i en fi, és el caos. També com sempre passa amb els terratrèmols, també a més riquesa d'un país s'ha construït millor i a l'hora d'haver un terratrèmol de la mateixa intensitat els morts que hi ha són menys. Països avançats com el Japó, els Estats Units o el Canadà, amb edificis que tenen sismoresistents, redueixen molt el nombre de morts i les destrosses que es produeixen. Què és un edifici sismoresistent? Doncs un edifici sismoresistent és aquell que han construït de manera adequada segons el subsol i a la vegada segons l'estructura de sobre. Ens explicarem. Si hi ha a terra molta roca, allà on anem a construir la casa, s'ha de construir edificis simètrics, per tant no desequilibrats, simètrics, ben equilibrats això en quant a la massa, alts i rígids. Aquesta rigidesa fa que, diguem, ballin com una sola unitat independent una mica del terra, durant les vibracions. I fins i tot en alguns casos a terra s'hi posa, diguem, com una estructura de cautxú perquè vibrin, o sigui, l'edifici es podria moure, podria ondular, podria ballar, però no arribaria a caure. I llavors l'edifici, quan puja, es reforça amb murs, diguem, contraposats, una mica, diguem, en diagonal o en perpendicular entre ells. Si el terreny de terra, en vez de rocós, en vez de molt dur, és molt tou, llavors, per descomptat, convé fer edificis baixos, també rígids, poc amples, ja que la vibració doncs, acabaria enfonsant-los. Avui dia es poden, perquè és una pregunta que sempre surt, es poden prevenir els terratrèmols i els volcans? Difícilment. Hem avançat molt en tecnologia, avui mateix estem parlant doncs, d'això, de natura i tecnologia, però els terratrèmols encara no es poden prevenir ni evitar. Ara sí, els seus efectes que es poden mitigar, sobretot per mitjà de mesures doncs, centrades en això, en les construccions sismoresistents. Ja hem dit que en una zona molt rocosa l'edifici ha de ser alt i simètric i amb terrenys més tous, edificis més baixos. Si en vez d'un doncs d'evitar, diguem, un terratrèmol, volem evitar un volcà, esclar, evitar-ho, no podem evitar-ho, però sí que hi ha, diguem, maneres de prevenir si pot haver l'erupció o sembla que aquell volcà es pot tornar actiu i a més també després diguem, maneres de desviar els corrents de lava cap a una banda, cap a un indret o altre, més deshabitat perquè doncs, hi hagi menys morts o construir túnels de descàrga de l'aigua si a sobre en el cràter hi ha llacs com ara el que ha passat a Islàndia, evitar la formació de lahars, que són aquestes corrents de fang que després sepulten tot el que troben al seu pas, etc. De cara als tsunamis, que també últimament hi ha hagut de molt greus en el mar, és factible, en punts distants de l'epicentre del terratrèmol, construir-hi, vull dir, posar-hi unes boies per alertar la població de com venen les ones. En general, hi ha temps d'allunyar-se de la costa quan ve un tsunami. La cosa no sol ser immediata i, per tant, són mesures de precaució que poden ajudar. També, per descomptat, en el cas d'un tsunami que és la costa, si es pot construir dics, barreres de desviament o un sistema d'alarmes que avisi la població i diguem, per desallotjar el territori. Ens centrarem en un terratrèmol, últimament hi ha hagut forces, però el d'Haití creiem que ens va colpir molt a tots. Va tenir lloc el gener 2010, que ara havia acabat de passar Reis, per dir d'alguna manera, a 15 quilòmetres de Puerto Príncipe, que és la capital. Va tenir una magnitud de 7 de l'escala de Richter, aquest terratrèmol d'Haití, i es va produir a una profunditat de 10 quilòmetres, de 10 quilòmetres sota terra. Van seguir tota una colla de rèpliques, moltes, em sembla que diuen que n'hi va haver més de 40, i era el més fort que passava en aquest petit país i pobre país de Llatinoamèrica, és el que passava des de més fort que passava des de l'any 1770. Els efectes van ser devastadors, devastadors. Pensem que Haití és el país més pobre de l'Amèrica Llatina. El 50% de la població viu pràcticament només per alimentar-se, mal viu per alimentar-se, i per tant malament podran afrontar els serveis de reconstrucció, la capacitat de tenir hospitals, els serveis bàsics de salut, etc. En aquest d'Haití, l'escala 7 de Richter, que al final tampoc és un terratrèmol de molta potència, es van comptabilitzar 230.000 morts, uns altres 250.000 ferits i 1 milió de desplaçats. Ha estat una de les catàstrofes humanitàries més greus de la història, més greus, i recordarem tots la solidaritat arreu del món que va haver amb recollir menjar, roba, diners i enviar-ho cap a aquest pobre país. S'estima que la reconstrucció d'Haití pot tardar ben bé 10 anys i ja és clar, ja era un país que no tenia res, per tant, malament ho tenen. La potència doncs, que es podria calcular aquest terratrèmol d'Haití suposaria el de llançar-hi 35 bombes atòmiques. Per tant, imagineu-vos també la magnitud. Per què va passar aquí a Haití? Doncs perquè es troba aquesta illa, perdó, al bell mig de dues plaques tectòniques, això que parlàvem de les vuit plaques que hi ha a tot el món, Una és la placa nord-americana i l'altra la placa del Carib. Llavors, aquestes dues plaques es van acostant, es van movent, i de tant en tant doncs, produeixen falles, i que a vegades doncs, el xoc que es produeix amb això acaba sent un terratrèmol d'importància. Doncs, diuen que aquí mateix a Haití fa uns 240 anys que s'acumulava l'energia del xoc de les plaques aquestes a l'interior de la Terra. És com s'acumulés una energia que una hora o altra, diguem, surt cap a l'exterior. També podríem dir, com diem que la natura contra la tecnologia, doncs que en aquest cas la tecnologia va ajudar molt. En el cas d'Haití, que va quedar col·lapsat tot, les línies de telèfons, no funcionava absolutament res, sort n'hi va haver d'internet, sort n'hi va haver de les diguem, xarxes d'ordinador socials, aquestes xarxes com el Twitter o el Facebook, portals de vídeo com el YouTube, i enviament de mails i les transmissions via web o via ràdio i televisió per fer-se sentir a tot el món, per donar l'alerta de com estaven i a la vegada per comunicar-se amb els seus diguem, més propers. Només com a comparació, aquest d'Haití va passar el gener i el febrer se'n va produir una a Xile, un país molt més avançat. El terratrèmol va ser més fort, va ser d'escala 8,8 de Richter, el d'Haití havia sigut d'escala 7. I fixeu-vos, a l'hora dels morts, a Haití n'hi va haver 230.000, perdó, i a Xile n'hi va haver-n'hi 700. Per tant, les construccions millors, la millor riquesa del país, els edificis no tan amuntegats i a la vegada amb zones a vegades dependents i tal, fa que a l'hora de produir-se un terratrèmol aquí a la Terra, doncs les destrosses i els danys que poden causar siguin tan diferents com evidencien aquest d'Haití, 7 de l'escala de Richter, 230.000 morts. A Xile, 8,8 de l'escala de Richter, 700 morts. Ara hi tornem amb el tema dels volcans. Oients de la veu de Navàs, escoltant el programa de Ciència a l'abast de tothom, parlant de les perverses condicions que s'han produït amb desastres naturals de la Terra en el que va d'any, de la gran magnitud que ha suposat alguns terratrèmols i alguns volcans en els últims mesos, podríem dir, i com és lògic no podíem deixar de, diguem, de parlar i de tractar de l'espectacular volcà d'Islàndia que ens ha sorprès a tots. Primer de tot, anem a posar una mica de teoria al començament, una mica de principis. Un volcà és també una manifestació de l'interior de la Terra, de l'energia immensa que hi ha a l'interior de la Terra, de l'energia geotèrmica, i aquesta energia puja de manera, diguem, escalfa el material a temperatura molt elevada i puja de manera natural aquests productes calents quan s'esquerda i s'obre, doncs, algun forat, alguna falla en la superfície. A la Terra diu que hi ha més de 1.500 volcans, d'ells uns 500 actius cada any, o sigui, uns 500 que estan, diguem, llançant lava cada any. Molts d'ells dormen desenes o milers d'anys i entren en activitat de forma, diguem, inesperada, quan s'escau. A l'interior de la Terra hem dit que hi havia uns 5.000 graus de temperatura, per tant, el material que emeten és molt calent. Un volcà està format per un cràter on per dintre puja el magma aquest està format per lava i gasos, i a dalt, en el cràter aquest, doncs s'expulsa tota una quantitat de gasos i de cendres, és el que ha passat en aquest volcà últim, i una pluja que en diuen piroclàstica, que són les cendres cremades que surten de l'interior del volcà. I llavors la part més espessa, la colada, doncs baixa per la pendent a prop del volcà. En general, estan constituïts d'aquesta manera. Espanya no és un país de molt risc de zona volcànica. Pràcticament està tot extingit. On és més actiu és les Illes Canàries. S'han produït 17 erupcions volcàniques en èpoques històriques. La més important, el Timanfaya, Lanzarote, l'any 1730. I l'últim volcà que va entrar en erupció va ser a Teneguía, a l'illa de la Palma, l'any 1971. Això és molt a prop. A Catalunya les erupcions més recents van tenir lloc a la Garrotxa, tots ho sabem, a Olot, on hi ha cons volcànics ben conservats. El darrer volcà d'Olot que va entrar en erupció va ser el Cruscat i fa 11.500 anys. El Teide, a Tenerife, està a una altura de 3.718 metres i també la darrera erupció una mica sèria del Teide va ser en mitjans del segle XV. Es poden predir els volcans? Aquesta seria també sempre la pregunta, igual que en el cas dels terratrèmols. En general, no es poden predir. Encara la tecnologia, la ciència, els científics, les investigacions no han donat amb la manera de poder predir en un cert temps quan es pot produir un volcà. Un volcà. Cada vegada hi ha més estudiosos del tema i controlen millor el que denominem precursors, que vol dir avisos. Petits moviments, sí que es poden observar, diguem, tenir controlats, si hi ha petits moviments de terra, a l'entorn d'un volcà, si hi ha abombaments d'aquell terreny, perquè s'inicia alguna pujada del magma a l'interior encara que no la veiem, si hi ha tremolors del terreny, que això es mesuraria amb un sismògraf, i els abombaments o la inflada del terreny, que és un bon símptoma, o les roques que es comencen a trencar, algunes d'elles, això es mesura ja avui dia amb GPS o fins i tot amb satèl·lits. Predir quan passarà un volcà, de cap manera. El que sí avui dia podem estudiar molt bé és els volcans passats, doncs saber-ne una mica més la història, la intensitat que van tenir, fins allà on va arribar la lava, de quin material estava format el que hi havia al seu interior, etc. Per exemple, el volcà aquest darrer d'Islàndia, que es ve a dir Eyjafjalla, el terreny es notava abombat, això que diem, des del febrer passat, i se seguia estretament aquesta evolució, o sigui, els científics anaven seguint aquest abombament d'aquest volcà d'Islàndia, però allà n'hi ha molts. I l'erupció va començar el 20 de març, i el gran episodi entre el 14 i el 19 d'abril. Per tant, hi va haver uns signes, però tampoc s'hi va poder fer gaire res. Parlant ja d'aquest volcà Eyjafjalla, d'Islàndia, doncs va desfermar tota la natura i ha posat de nou en evidència la nostra vulnerabilitat, la nostra fragilitat dels humans que tenim davant aquest tipus d'esdeveniments naturals. Mentre la nostra més alta tecnologia és, diguem-ne, capaç d'arribar a planetes llunyans, de construir màquines i robots semblants quasi bé als humans, d'anar a velocitats mai imaginades, de guarir malalties o de fer transplantaments mai sospitats, a l'hora de la veritat no té res a fer per fer marxa enrere davant de l'evidència d'un volcà com aquest, com Alehi Ha Ha Falla. La llunyana Islàndia ha tingut paralitzats durant una setmana o més d'una setmana una bona part dels aeroports europeus i de retruc els mundials. Per la por que els serveis, que les seves cendres del volcà aquest puguin fer malbé els motors dels moderns avions, ha causat, diguem, irreparables doncs despeses. No? Encara que ha estat molt aparatós, sobretot per les fortes explosions degut a fondre el gel que tenia a sobre, i aquesta aigua a pressió i temperatura molt elevada ha provocat estralls, mai cap havia provocat, diguem, tant enrenou, i bueno, no hi va haver morts, per tant, dintre de tot es van prevenir, es van salvar les vides, eh? Però mai cap havia provocat tant enrenou i danys a les companyies d'aviació, cancel·lant milers de vols a tota Europa, com sabem, i això que ha sigut un volcà petit. Canàries va perdre el 100% dels seus vols turístics en un o dos d'aquells dies. Gran Bretanya temia poder-se quedar sense fruita i verdura perquè diàriament li han d'arribar del sud d'Europa. Durant 4 dies no van poder fer-se reunions empresarials que es havien de fer arreu dels països europeus. No es podien moure els que viatgen d'aquí d'allà, polítics, esportistes, reis, etc. Hi havia reunions importants. Va provocar un col·lapse superior al de l'11S de l'atemptat. Les cendres van arribar fins a 11 quilòmetres d'altura, aquesta del volcà d'Islàndia. Aquestes cendres estan formades per partícules foses, partícules que són com de vidre. És una roca polvoritzada que té forma, que té constituïda per silicats. El resultat és una broma de materials que s'assembla molt, diguem, al paper de vidre, al paper de lija. Per tant, aquest paper de vidre és altament agressiu. Imaginem quan passa el pes, diguem, d'una nau, d'un avió, a 900 km per hora, a 900 km per hora, pel mig d'una broma de petites pedretes, cendres, on l'erosió que crea les pales de l'avió, doncs, són molt greus. Les cendres acaben fonent i formant tot un tipus de cristall que queda petrificat. Això bloqueja el flux de l'aire, el motor es pot arribar a escalfar tant que s'inflama i escala. També afecta el passar, diguem, així, per aquest intens núvol de cendres, el fum que pot arribar a entrar a la cabina i en el compartiment fins i tot dels passatgers. L'erupció d'aquest volcà no alterarà el clima, és molt petit per fer-ho. Ha estat un volcà d'intensitat 3 en una escala de 8. No obstant, els gasos volcànics i les partícules llançades a l'atmosfera es poden estendre tot el planeta per corrents d'aire i poden quedar-se suspeses fins i tot 14 mesos, està calculat pels experts, i baixar d'intensitat, doncs, fins i tot els rajos del sol. Tindrem menys radiació. Ara, aquest volcà d'Islàndia no tindrà res a veure amb el Pinatubo, que va ser un volcà que allà a les Filipines l'any 91 va llançar tanta quantitat de partícules i de diòxid de sofre a l'atmosfera que va crear un núvol, va cobrir el planeta i va arribar aquest plomall de cendres a 40 km d'altura, aquí estem parlant de 11, i entre les seves conseqüències més greus va ser produir una disminució de mig grau la temperatura mitjana del planeta, de la superfície de la Terra, durant anys. Per tant, d'alguna manera, el volcà Pinatubo, l'any 1991, va ajudar força l'efecte hivernacle, perquè el que va fer és, en vez d'escalfar el planeta, reduir-lo. Tornant a aquest volcà d'Islàndia, també ha llançat a l'atmosfera tot una quantitat de sulfur d'hidrogen, que fa mala olor i que pot estar suspès a l'atmosfera, doncs, creuen, més de 3 anys i tot, ja que se situa per sobre de les bromes on hi ha la pluja. El que ha passat ara a Islàndia és tota una lliçó de natura, de la natura, cap a nosaltres. Aquest país està molt habituat a conviure amb efectes adversos de la natura i per això, diguem, se l'estimen tant. S'estimen tant els boscos i s'estimen tant els passejos pel camp. Aquesta illa d'Islàndia tan solament està habitada el 12%. Tot el demés és inhabitat de neu i, doncs, diguem, de boscos. I també podríem dir de foc, ja que hi conviuen més de 20 volcans actius i una erupció important cada 5 anys. Per tant, això dels volcans a Islàndia no els sorprèn. Als islandesos els agrada tractar, conviure, parlar, explicar-ho, el que han passat ells i els seus abans passats en aquesta illa tan hostil i com s'ho fan per sobreviure'n. Han sobreviscut, diguem, a avalanxes de neu, erupcions volcàniques, a terratrèmols. I així, cada vegada que hi ha una catàstrofe natural, milers de voluntaris surten a ajudar al carrer, en el que calgui, i les mateixes empreses veuen molt bé que els seus treballadors no vagin a treballar, s'absentin del treball per fer aquestes tasques d'ajuda. I per si fos poc, ara, actualment, els islandesos tenen por que es desfermi el volcà proper, el Eyjafjalla, que es diu Katla, el volcà Katla, que diu que fa 2 anys que dona senyals de que podria entrar en erupció. Aquest volcà és molt més gran, molt més important, i podria donar una columna de cendres que arribés a recórrer el planeta. Bé, amics, doncs això ha estat, seguidors de la veu de Navàs, el que ha donat de si avui el programa de Ciència a l'abast de tothom, dedicat bàsicament als desastres naturals que hem tingut en aquest començament d'any. Hem tingut suficient tema, amb 2 greus desastres que hi ha hagut, des de gener del 2010 fins ara. El terratrèmol d'Haití i el volcà d'Islàndia. Això han donat tema per fer el programa, el que vol dir que han passat coses força gruixudes a la natura, a més també de socials o de crisis, doncs perquè tinguéssim un programa ja en prou matèria. Per la nostra part us desitgem un bon diumenge, que gaudiu de la primavera, aquest any molt variada, i fins al proper programa, que serà diumenge, doncs, del mes de juny. Un molt bon dia a tothom.